Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. En marxa el trasllat dels nou presos independentistes a presons de Saragossa i Madrid cap a Catalunya, concretament cap al centre penitenciari de Brians 2, lloc on es farà el relleu de la custòdia policial entre la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Posteriorment, la policia catalana iniciarà el trasllat fins a Lledoners, de Junqueras, Romeva, Forn, Turull, Sánchez i Cuixart. Per altra banda, Bassa i Forcadell han sortit de la presó d'Alcalá Meco a Madrid cap a 8:45 del matí. Es tracta d'un trasllat directe i es calcula en unes 5 hores arribin a Catalunya. Un cop allí se les traslladarà a centres penitenciaris de Puig de les Basses i Mas d'Enric. Més qüestions. Referent a gastronomia, neix Tastavins, la primera fira dedicada al vi i al cava de Juneda, a les Garrigues. Se celebrarà el dia 29 de juny amb 21 cellers i comptarà amb jornades tècniques durant tota aquesta jornada del divendres 29 de juny. Ens ho detallen des de Ràdio Rosselló. Ferran Capdevila, bon dia.
Bon dia.
La idea respon al repte i al dinamisme del sector vitivinícola de les comarques lleidatanes de donar a conèixer els vins i caves de proximitat i aquelles bodegues de diferents indrets de Catalunya que treballen per promocionar un producte de qualitat. Dins de les activitats programades destaca la iniciativa solidària que el pintor Gregorio Iglesias i l'associació Tastavins Juneda duran a terme en benefici de la FANOC, l'associació de nens amb càncer, amb l'esbós que dibuixarà el pintor en una tela gran que quedarà exposada a l'entrada de la fira i a la qual es podran fer pinzellades solidàries, tal com explica Jaume Farré. Ramon Guinyó és el director de la fira.
Amb 18 cellers de l'ADO Costes del Segre, 3 cellers que venen invitats d'altres DOs, entre elles Conca Barberà, Terra Alta i DO Cava, i 7 productors d'etapes de proximitat, que es farà tot a Juneda, a la plaça Catalunya, això durant la tarda, i al matí unes jornades tècniques que consistiran en 2 xerrades tècniques.
La fira començarà a les 6 de la tarda amb la presència dels 21 cellers convidats i 7 productors de tapes de proximitat que oferiran tastos de bona part de la seva producció combinats amb música en viu, amb diferents i el grup de Diables i percussió junedenc Rojos de Juneda.
Gràcies, Ferran Capdevila, des de Ràdio Rosselló. Anem ara cap a Arenys de Munt, on el castell Jalpí acull aquest matí la primera jornada de turisme Missa del Maresme, les cicles de mítings, incentius, conferències i exhibicions. Ens ho detallen des de Ràdio Arenys de Munt. Helena Cots, bon dia.
Bon dia. L'objectiu d'aquest acte és crear un grup de treball públic o privat per tal de desenvolupar conjuntament un pla d'acció i una estratègia per a promocionar el turisme al Maresme. En parla el nou alcalde d'Arenys de Munt, Josep Sánchez.
Ja fa temps que, com bé sabeu, he comentat que Arenys de Munt necessita promocionar tot el seu potencial turístic i això és una gran oportunitat per tenir aquesta trobada de professionals de l'àmbit del turisme per parlar d'estratègies perquè Arenys de Munt i altres municipis del Maresme siguin espais d'interès per fer trobades i convencions d'empreses que es dediquen a l'àmbit turístic. També per temes de trobades de professionals, etc. El que farà aquí Arenys de Munt serà una trobada de professionals de l'àmbit del turisme, se li diu turisme MICE, que són meetings, incentives, conventions and exhibitions, és a dir, trobades, convencions, exhibicions de tipus professional i que el nostre municipi, entre altres municipis de la comarca del Maresme, també siguin espais de referents d'aquest àmbit.
La jornada ha començat amb una conferència d'Helena Altamir que ha abordat aspectes com la importància de posicionar les destinacions en aquest sector. També es farà una jornada de networking creant producte mais al Maresme.
Gràcies, Helena Cors, des de Ràdio Arenys de Munt per aquesta crònica amb la qual acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Ràdio L'Escala. La Venera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Que
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11 i 6 minuts del matí. Avui és dimecres, dia 26, i això és el magazín El més calent a l'Aigüera. I comencem aquest magazín d'avui dimecres, el que estem ja a aquesta última setmana, que acabem avui dimecres, demà dijous, i vol dir que ens queden tres magazins i ja haurem acabat aquesta temporada de hivern, diguem hivern, ja l'explicava que també corrim totes les estacions i també la setmana que anem acomiadant els nostres col·laboradors. Ahir acomiadaven en Paco Torres amb les històries del tren i també ens havia portat històries de la ràdio que continuaran la temporada que ve. Avui doncs, tancarem el safareig, demà tancarem a l'abecedari musical, deixarem també en el seu lloc, i divendres també tancarem el Cinema Paradís amb en Jordi Ornó per la de cine. Molt bé, doncs això, i després ja deixarem pas al que serà la programació d'estiu. Però bé, encara ens queden doncs, tots aquests dies per anar fent Aigüera i per anar entretenint a tots aquests que ens estiguin escoltant, tota aquesta gent que ens saben que ens fan companyia dia darrere dia. Però bé, si els sembla bé, com sempre fem, comencem amb les temperatures. Aquí. Comencem, doncs, com els deia, sabent com està la situació meteorològicament parlant. Tenim, i si ens anem fins a l'estació meteorològica de la Clota, comencem avui el dia amb 24 graus. Comencem el dia, comencem l'Aigüera. El dia potser l'hem començat amb una temperatura molt més baixa que ara, però comencem ara l'Aigüera, aquesta hora del matí, a les 11 i 8 minuts, amb 24 graus amb 1 i una humitat del 79%. I pel que fa a la closa del Llop, amb una temperatura de 25 graus, amb una humitat del 75%, i amb una temperatura de gefagot de 26 en 5, que també quasi és la sensació tèrmica. Molt bé, doncs, amb tots aquests valors és el que comencem una nova edició de l'Aigüera, que tindrem tota una sèrie de continguts com els que els he explicat ara mateix. Bé, doncs hem començat, com ho fem habitualment, amb les temperatures, amb els valors. D'aquí una estona no sabrem com està el temps, que ens explicarà en Sergi Corral per aquests dies, que es parla d'aquesta onada de calor. Serà veritat, vindrà. Començarem ja, o més ben dit, acomiadem el mes de juny amb una calor d'aquelles que a vegades ens arribava el mensatge al mes de juliol o en ple mes d'agost. Veurem com ens explica tot això en Sergi. També doncs, tindrem el resum de premsa dels principals diaris catalans, com són el Diari de Girona, el Punt, La Vanguardia i el Periódico. Com no, també felicitarem tot el que sigui el seu sant, el seu aniversari. El sabies que ara hi faltarà. Sabrem doncs, també què passava ara fa un any, què em passava ara fa cinc, i per acabar el refrany, la frase o la dita del dia. La Montse Hidalgo ens portarà l'aigua clara. Avui amb una entrevista a Teresa López Fando, coordinadora del programa de serveis de l'Associació Espanyola contra el Càncer Catalunya, contra el càncer de Barcelona, per conèixer aquesta iniciativa que fa aquesta associació. Quina és aquesta iniciativa? Doncs ho explicarem més endavant i també amb una altra persona que té a veure, com és la Melissa García, la mare d'en Pol i en Didac. Tot això doncs, serà molt interessant, però després desvetllarem més coses sobre l'aigua clara que ens porta avui la Montse Hidalgo. I avui també és el dia que irem a fer excursió amb Sendes, amb Jaume Monés, acompanyats per en Xavi Tió. Avui pujarem la muntanya de Santa Bàrbara, a prop de l'Horta de Sant Joan. Cada dimecres en Xavi Tió ens convida a descobrir una part del nostre territori, ens convida a fer una senda, a fer una ruta, a fer senderisme i a viatjar, com no. Molt bé, doncs aquesta és la nostra proposta. Si els hi sembla bé, ens volen acompanyar, com els dic sempre, siguen molt benvinguts. I el que farem ara, ja de seguida, saber com està la situació meteorològicament parlant. Li donem temps al temps? Vinga. Anem fins al bloc d'en Sergi Corral, que ens diu que per avui el titular que ens deixa és que ens esperen dues jornades amb més calor, sobretot dijous, dies amb mala visibilitat i amb xafogor acusada. Doncs bé, com els deia, sembla que no ens podrem lliurar d'aquesta onada de calor, o no sé si serà ben bé així. En principi, per avui, el cel serà tot el dia. No veurem núvols, però es mantindrà un cel blanquinós carregat de pols en suspensió i calitja amb mala visibilitat. Ambient més càlid, sobretot a la tarda. En quant al vent, hem començat el dia en calma de matinada, amb marinada de llevant de força 2-4 ara a migdia, i a la tarda girarà el xaloc fins a calmar a la nit. L'estat de la mar arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Pel que fa a demà dijous, el cel serà tota la jornada amb possibilitat d'algun banc de boira litoral de matinada i matí. Ambient molt càlid, sobretot a partir de la tarda. Es mantindrà la calitja i la mala visibilitat. El vent calma de matinada amb marinada de xaloc a migdia, que anirà girant a mitjorn fluix a la tarda i a garbí al vespre. En quant a la mar, restarà tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar, 18 graus amb 1. Doncs bé, això és el que ens deixa el temps, aquesta calor que ha d'arribar, aquesta calor forta, per acabar aquest mes de juny. Veurem què passa, si és que tot es gasta ara en aquest mes de juny i després pot ser com irà l'estiu, però bé, tot això, com sempre, estarem molt atents de totes les explicacions que ens fa en Sergi Corral, ja sigui des del seu blog o ja sigui amb la seva veu a l'informatiu de la UNA, dintre l'apartat del temps. I ara sí, canviem de sintonia i ens anem ja amb la premsa. Amb la premsa, començant per la de proximitat, com és el Diari de Girona, que El principal titular diu: presó a l'exalcalde de Bàscara i cop de pal econòmic a l'Ajuntament. L'audiència condemna Lluís Lloret a 3 anys i 9 mesos de presó per estafa i haurà de pagar 6,2 milions a un empresari i subsidiàriament al municipi. I la fotografia de portada per als incendis, els incendis que ja han començat a aparèixer, i ojalà només haguessin de parlar d'un, no haguessin de parlar de més, esperem que hi hagi prudència durant tota aquesta temporada d'estiu, però bé, veiem aquí en fotografia de portada un incendi que es va produir a Lloret. Lloret crema 1,5 hectàrees de bosc. Ja veiem fotografia de portada amb una gent rural que s'està mirant com un helicòpter està descarregant aigua sobre la zona afectada. I anem en el diari El Punt, edició de Girona. Vox retrata PP i Ciutadans. El partit ultradretà desvela el pacte secret amb els populars per fer governs tripartits en Ciutadans. El cop d'efecte deixa en evidència Pablo Casado i Albert Rivera i posa en joc la Comunitat de Madrid. Rivera respon a les desercions de Ciutadans animant a marxar del partit els que critiquen el gir a la dreta. I pel que veiem a la fotografia de portada, amb el titular de foto, lliçó de comiat de la UdG i homenatge a la comunitat universitària, l'exrector Pep Nadal, que el veiem aquí en primer pla, doncs, acompanyat d'altres personatges en un acte que es va fer a la capella del Roser, que va servir doncs, comiat del que va ser el que va ser exrector de la Universitat de Girona, Pep Nadal. Bé, deixem ja el que és Girona, anem ja els diaris de Barcelona, començant per El Periódico. I El Periódico, el principal titular, diu: el socialista reitera que presentarà la seva candidatura. Sánchez i Iglesias enrocats. El PSOE acusa Podem de bloquejar la negociació i el Partit Morant no garanteix el seu suport a la investidura. I pel que fa a la fotografia de portada, doncs, veiem aquella clàssica font que tenim aquells nens banyant-se intentant passar com sigui la calor, perquè diu: arriba la onada de calor. La Generalitat activa el pla alerta per l'entrada d'aire africà que elevarà la temperatura entre 30 i 40 graus en molts llocs. Deixem ja El Periódico i anem a La Vanguardia. El Vanguardia que diu: Sánchez és disposat a anar a una investidura sense un pacte previ. Iglesias no descarta votar-hi en contra després de reunir-se amb el president. Els socialistes asseguren que el juliol es convocarà al Congrés. I, fotografia de portada, doncs veiem la Torre Eiffel de fons, el petit llac que hi ha a l'entrada, aquest petit estany, i bé, i gent remullant-se allà dins, diu: en plena canícula, onada de calor a França va portar alguns parisencs a banyar-se a les fonts públiques. Onada de calor al Periódico, onada de calor a La Vanguardia, i acabem amb l'Ara. Iglesias amenaça en votar en contra de Sánchez. El líder de Podem es reuneix amb el PSOE i el desafia a triar entre el pacte d'esquerres i un de dretes. El president espanyol es nega a tenir ministres del partit Lila i vol forçar un ple d'investidura al juliol. I la fotografia de portada, una altra frontera de la vergonya. De nou, el fotoperiodisme ens obliga a mirar la tragèdia a ulls, als ulls. La dramàtica imatge mostra el pare i la seva filla ofegats al riu Bravo. En lloc de murs i exèrcit, el que cal a la frontera de Mèxic amb els Estats Units és una urgent actuació humanitària. Aquí doncs veiem la fotografia que es fa referència a aquest escrit, a la fotografia que és l'editorial del diari. Bé, una fotografia d'aquestes impactants, la que surt en el diari Ara. I amb el diari Ara acabem aquest repàs que hem fet en els titulars dels diaris, dels principals diaris catalans, com són el Diari de Girona, El Punt, Ara, La Vanguardia i El Periódico. Bé, anem a posar a l'apartat musical i com sempre ho fem cada dimecres amb aquest tipus de música així de relax, que en diuen de chill out, d'aquesta música tranquil·la amb aquest tema de John Mayer que es titula New Light. És New Light de John Mayer, el que ens acompanyava amb aquesta música que l'anomenem música de relax, música chill out. 11:23 minuts, continuem.
El més calent a l'aigüera.
Continuem, i és aquell, continuem, com deia, i és aquell moment que anem al que és els sants, aniversaris, notícies i refranys. I avui aquí hem de felicitar, dimecres dia 26... Sant Joan i Sant Pau, germans, Sant Pelai, Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, que ja ens sona, fundador de l'Opus Dei, i Santa Perseveranda. Doncs felicitats a tots els, i tots i totes que avui sigui el seu el seu sant i també ara els que el seu aniversari, com no. I avui és l'aniversari de la cantant Ariana Grande, que en fa 26, el que va ser una llegenda del Milan, Paolo Maldini, que en fa 51, i el primer no europeu de guanyar el Tour de França va ser l'americà Greg LeMond, que en fa 68. I a l'apartat de Sabies que, sabíeu que els quechua són pobles que habitaven al centre d'Amèrica del Sud quan van arribar els espanyols en el segle XVI. Bé, i anem a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era el següent. Joan Bellusera, el portaveu i únic regidor del Partit Popular a l'Escala, va donar detalls sobre el seu futur polític. Fa unes setmanes anunciava que a final d'any deixa el PP en no estar d'acord amb el tarannà a nivell estatal. Explica i desmenteix rumors que no anirà a la llista que vol crear Eva Trias. Això passava ara fa un any. I ara en fa 5, el barri Rosalau recupera el seu playback, una de les activitats més tradicionals. Feia 5 anys que no es celebrava. Hi van participar també artistes convidats de Torroella, Verges i Bellcaire. I per acabar, el refrany o la dita del dia. Rotllo gros a la lluna, pluja d'una. Bé, doncs aquest és el que vam decidir els sants aniversaris, notícies i refranys. I ara anem amb la Montse Hidalgo, aviam si trobem l'aigua clara. Perquè aigua clara es diu la secció on l'actualitat marca la persona que s'entrevista, un personatge protagonista que aporta la seva visió o anàlisi segons el centre d'interès. I el centre d'interès estan amb les colònies. Avui amb una entrevista, primer a Teresa López Fando, coordinadora del programa de serveis de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Catalunya contra el Càncer de Barcelona, per conèixer la iniciativa d'aquesta associació que organitza estades de colònies per a nens i nenes que tenen germans o germanes amb càncer o bé pares al dia. I també parlarà la Montse Hidalgo amb Melissa García, mare d'en Pol i en Didac, que ens explica la seva experiència. En només 4 anys, en Pol va patir una leucèmia de la qual ja està curat. El seu germà petit és un dels beneficiaris d'aquestes colònies. Tot això ens ho explica la Montse Hidalgo a l'Aigua Clara.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
El càncer és una malaltia que altera la vida familiar i que deixa moltes emocions. Avui volem treure l'aigua clara sobre com la viuen els menors que veuen com germans o pares han de lluitar contra la malaltia. Per aquest motiu, ens fem ressò de les colònies pensades per expressar i compartir experiències en un entorn lúdic. Teresa López Fando és la coordinadora de programes i serveis de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya. Què tal? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Unes colònies que es posen en marxa al juliol i al setembre, des de ja fa un temps. A qui s'adrecen i per què es fan?
Mira, les colònies de juliol les fem per nens que tenen germans amb càncer. Aquestes les portem fent des de fa ja 16 anys, aquesta és la 6a edició. I després tenim unes altres colònies que les fem al setembre, que les van posar en marxa ja, aquestes fa més poquet, fa 2 anys. Aquesta serà la 3a edició, que les fem per nens que tenen papàs o mamàs malalts de càncer.
Per què aquesta diferència entre germans amb càncer i pares o mares amb càncer?
Bueno, perquè en el fons són realitats molt diferents, no? El fet de tenir un germà, ja sigui gran o petit, malalt de càncer, et confronta amb determinades situacions com que els pares estan més atents al fill que està malalt, a l'entorn, tot l'entorn es volca, et sents una mica més en segon pla, demanes una mica d'atenció. Tenen reaccions molt diferents que un nen que té un pare o una mare malalta, que en el fons és un progenitor que dona molta seguretat. És un, bueno, els nens necessitem que els pares estiguin bé i que ens ajudin, i que, bueno, i llavors el fet de que tinguis un pare malalt el confronta potser amb pèrdues que són de diferent índole o diferent impacte emocional que no pas un germà.
On es fan físicament? On és la casa de colònies?
Doncs pues mira, el juliol anem cap a Sant Quirze de Safaja, a la casa de colònies Can Mas Badó, i al setembre canviem de casa perquè ens agrada fer distribuir també els recursos, i ens anem a Castell de Fluvià, a Sant Esteve de Tordera.
Saludem també a la Melissa García.
Hola, què tal?
Vostè és la mare de dues criatures? Una d'elles va passar ja la malaltia.
Sí, sí. Ah, va tenir un càncer amb 4 anys i ara en té 13, o sigui que ja podem una mica celebrar que està curat, podríem dir.
Un càncer amb 4 anys, el nen gran, amb un germà petit, sí, amb molta diferència d'edat?
Pues es portaven 2 anys, el petit encara no havia fet els 2 anys.
Com es porta això?
Pues això va estar malament perquè, sobretot, o sigui, clar, passar alguna cosa així al gran, que el gran és petit, t'has de quedar a l'hospital i et desmunta una mica la teva vida, perquè l'altre és petit i l'has de deixar una mica sol. Tires molt, en el meu cas vaig tirar molt d'hàbit, perquè clar, havíem d'estar a l'hospital amb el gran, que era el que estava malalt, i el petit queda una mica penjat, pobre. Tot i que bueno, nosaltres vam anar fent torns, i un es quedava a l'hospital, l'altre anava a buscar el col·le, o si hi havia la festa Carnestoltes, alguna història, doncs sorties per fer-li una mica companyia. Però no deixa de quedar-se una mica penjat. El pobre.
El Pol i el Didac, el petit, va gaudir d'aquestes sí. Colònies.
Sí, sí, ha fet durant... Jo crec que ha fet 3 anys de colònies amb ASC.
Unes
sí.
Colònies, no sé si diferents, quan ho explica a altres mares, altres pares del seu entorn, hi veu diferències en aquestes colònies específiques?
Sí, moltes perquè són totalment diferents. Són unes colònies especialment per ells, on es troben amb nens que han passat el mateix que ells i se senten igual que ells, i a més ells se senten especials. És com, mira, com que el meu germà ha tingut això, jo puc venir aquí i tenim això, no sé, i el tracte, se senten com estimats, no sé, se senten especials.
Com tornava el Didac de les colònies? Notaven canvis a casa?
Bueno, vam supercontent, molt, molt content, la veritat.
Perquè 3 anys...
Fan una pinya ja, i... Sempre ho dic, no? Quan parlem amb ell, pues, venia i diu, el meu amic que en té 16, que ja no vindrà més. I tu dius, hosti, si tu en tenies 8, no? Potser quan aquell tenia 16, però són tots un... no és com altres colònies que dius, pues, hi ha els petits, els grans, aquí, per activitats, jo crec que també els separen per edat, però al final són tots una pinya. I els dos, quan arriben amb l'autocar, que tots s'estimen, s'abracen, els petits amb els grans, i tots fan una pinya.
Quines activitats fan, Teresa, que siguin específiques d'aquestes colònies?
Pues mira, aquestes colònies, el vehicle o l'eix de les colònies és un taller de les emocions. I llavors el que fem amb els grups és separar-los per edats i treballar la gestió emocional amb els nens. Llavors el que fem és una mica ajudar-los, els més petits els ajudem a identificar les emocions bàsiques, a veure en quins moments de la seva vida s'han pogut trobar així, de manera molt indirecta, perquè no volem fer que de manera que no sigui de manera espontània el fet de que parlin de la malaltia del germà o del pare o de la mare, sinó que ho fem d'una manera indirecta, i si surt, pues ho gestionem. Però és la diferència que tenen aquestes colònies, no? Que tenen aquest eix transversal del taller de les emocions, que en funció de l'edat treballem unes emocions uns altres, amb els més grans treballem emocions més complicades, com pot ser els gelos, o com pot ser la culpa, o com pot ser emocions que són més difícils d'entendre o de gestionar, que no passa amb els petits, que ho fem més bàsic, no? Llavors una mica és l'eix transversal d'aquestes colònies i és el toque que li volem donar a través de l'associació.
Perquè, Melissa, el Didac era molt petit quan el Pol va malaltir de càncer, però us va demanar explicacions i li vau donar a vosaltres? Com va ser?
La veritat és que a casa, clar, com que ell va anar creixent amb la malaltia i es parlava molt i molt clarament. El Pol també, el que va estar malalt, és un nen que jo crec que va madurar abans de temps. I és una cosa que la té molt clara i que s'ha parlat molt obertament a casa. Inclús a vegades ell mateix diu, és que jo podia haver mort amb això. És un tema que hem tractat amb tota la normalitat, igual que si pateixes, pues, no sé, passes una grip, no? Pues, ell ha passat aquesta malaltia que es diu càncer. Però és una cosa que ha sigut com molt natural i tothom, tots quatre, estàvem molt al tanto, i els petits també sabien que era una malaltia perillosa i el que era una mica, no?
I amb els amics, amb la relació d'amics i escola, hi sortia el càncer? Li preguntaven tant amb un com a l'altre?
Sí, perquè nosaltres anàvem a una escola d'aquestes que es diuen per projectes i l'havien tractat també amb molta naturalitat i van estar molt al costat nostre durant tota la malaltia. Els nens escrivien missatges a l'hospital, des de l'hospital nosaltres escrivien, no sé, vam tenir un contacte molt directe i també una cosa com molt, molt natural.
No sé si el cas de la Melissa és el més habitual o us trobeu també que en aquestes colònies els nens arriben amb situacions de l'entorn molt diferents.
Bueno, el cas de la família Urbano García és espectacular perquè bueno, han fet una molt bona feina de treball a casa, de comunicació, durant tots els anys de la malaltia del Pol i evidentment ara també. Llavors, el Didac és un dels nens que sempre agraïm que vingui a les colònies perquè és un nen molt ben adaptat a tot, i accepta molt bé la realitat dels altres. Vull dir que el fet de, el que deia la Melissa, no? El fet de com la família aborda la malaltia és un reflex de com els nens viuen la malaltia, no? Llavors, si nosaltres des d'un inici som capaços d'ajudar els pares a gestionar la malaltia d'una manera natural, d'una manera que, bueno, que no és un tabú, que es pot parlar a casa, que és normal que tots tenim por, que és normal que, bueno, que deixar el nen malalt expressa el que deia la Melissa, no? Ostres, és que jo me podria haver mort con esto. Això, no? Que un nen et digui això no és senzill. Vull dir, al arribar a aquest processament de la informació no és fàcil, no? Llavors, jo crec que aquesta família és un... Bueno, per això ens agrada sempre que ens truqueu i que voleu un testimoni, pues, utilitzar pares que han tingut un afrontament de la malaltia molt adaptatiu, que han tingut una manera de gestionar la malaltia en l'entorn familiar adaptativa i que han fet que els nens pues, siguin uns nens que són sans a nivell emocional, no?
Dit així, Melissa, sembla tot molt fàcil, no? Però m'imagino que quan estem parlant d'un procés llarg d'anys per arribar on som ara, deu haver-hi hagut moments complicats i difícils i no sé si val la pena que les teves reflexions arribin a altres famílies perquè si estan en aquests moments ho puguin superar una mica millor.
Aviam, la realitat és dura perquè jo, per exemple, el que explicàvem abans, jo tenia un nen de 4 anys que acabava de fer els 4 anys a l'hospital i me n'anava per al meu marit per fer-me el canvi perquè jo anés a buscar l'altre petit a la guarde per poder-lo pues, berenar amb ell, estar una estona amb ell i tornar-me a l'hospital potser a dormir. Llavors, clar, jo estava a l'hospital i volia estar amb el petit perquè era molt petit i pobre, està sol, però quan arribava amb el petit, pens, pobre l'altre, que el tinc malalt a l'hospital. Llavors, és duro. I després, pues, jo què sé, jo anava al poble, entrava al poble a buscar el meu fill i el petit, a la guarde, i llavors veies altres mares amb els nens seus de la mà, tot contents, pues, celebrant una festa o amb un berenar, i tu et fa enveja això, perquè dius, hosti, jo hauria d'estar aquí amb el meu petit també de la mà, no? I no, el tinc a l'hospital patint una malaltia que, a més, aviam com ens en sortirem, no? I la veritat és que és dur. Però, bueno, s'ha de ser, jo sempre penso que seràs optimista. I nosaltres, la realitat que vam patir era estar malalt, el tractar i es curar. Nosaltres sempre vam pensar així. Pues és com si això que et deia, no? És una grip i li donaran l'antibiòtic per curar la grip, no? Pues jo estic convençuda que li donaran el que li han de donar perquè es curi. I mai vam pensar que sortiria malament, la veritat. Que podia haver estat així, però sempre vam pensar que sortiríem d'aquí.
No sé si hi ha moltes Melisses i moltes famílies com aquesta i si teniu prou places per atendre totes aquestes criatures.
Les colònies de germans ara mateix tenim uns 20 nous, nens nous que sempre intenten donar prioritat als nens que mai han gaudit d'aquestes colònies i tenim ja uns 20 apuntats de 35. Aquestes colònies, clar, la malaltia oncològica en nens no és una malaltia considerada rara, no és normal. Mal, no? Llavors tenim pocs diagnòstics en el sentit que les colònies no s'omplen sempre amb els nens nous, no? En el cas de les colònies de setembre sí que és cert que tots els anys hem tingut que ampliar places perquè les convocàvem en 35 i gairebé ens portàvem uns 45, que és el màxim que podem arribar a portar.
Melissa, vostè és una persona afortunada.
Doncs sí. Sí, sí, sempre ho dic. Jo quan els meus fills em diuen a vegades, quina mala sort, jo dic, nosaltres a casa no ens podem permetre dir que tenim mala sort. perquè, bueno, vam passar una cosa, però per sort estem on estem i ens ha sortit tot bé. Llavors, pues, sí que ens sentim afortunats.
Doncs desitgem que l'estiu també sigui favorable per a tota la família, pel Didac, pel Pol i pels pares, que ja veuen una mica allà pel retrovisor, no? Una mica tot, sí, tot aquest procés. Melissa García, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I a Teresa López Fando, la coordinadora de programes i serveis de l'Associació Espanyola de Contra el Càncer a Catalunya, també moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa.
Gràcies.
L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'Aigüera.
Doncs sí, ens ha tret l'aigua clara la Montse Hidalgo avui parlant d'aquestes colònies, aquestes activitats que fa l'Associació Contra el Càncer, en aquest cas de l'Associació de Contra el Càncer Catalunya de Barcelona. Molt bé, doncs continuem el més calent a l'Aigüera i posem música amb una avui de les protagonistes de l'apartat de els sants aniversaris, notícies i refranys. A l'apartat d'aniversaris avui tenim la cantant Ariana Grande, que fa 26 anys i, com sempre fem, sempre no, habitualment, deixem-ho amb la paraula habitual, anem a escoltar un dels temes de l'Ariana Grande, com és aquest que es diu Seven Rights.
Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah.
Stop watching. Gloss, it's poppin'. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it. Yeah, I want it, I got it. I want it, I got it, I want it, I got it. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it.
Wearing no ring, but ain't gon' be no misses. But matching diamonds for six of my bitches. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think we tell therapy my new addiction. Whoever said money can't solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all them. Happiness is the same price as red bottoms.
My smile is beaming, my skin is gleaming. The way it shine, I know you seen it.
If it ain't money, then wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't need a brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they factor like my eyes, yeah. Shoot, go from the cell to the booth. Make it all back in one loop. Give me the loot. Never mind, I got a juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my deck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah.
I want it, I got it.
Ariana Grande. Ariana Grande, que l'escoltàvem amb aquest tema que avui, doncs, fa anys, i sempre intentem posar algunes cançons dels protagonistes, de gent que és el seu aniversari, Seven Rags, si es deia el títol d'aquesta cançó que hem escoltat d'aquesta cantant americana, nord-americana. Continuem aquí el més calent a l'Aigüera, 11:44 minuts, i ara sí, si estan preparats, si tenen tot a punt i els agrada conèixer rutes, agrada viatjar arreu del territori, anem amb la secció que ens porta en Jaume Monés, juntament amb en Xavi Tió. Avui en Xavi ens farà pujar a la muntanya de Santa Bàrbara, a prop de l'Horta de Sant Joan. Tot això sempre amb aquesta secció que porta per títol Sendes, com deia, amb en Jaume Monés i en Xavi Tió.
Sendes, l'espai enemic de les tres.
Recordareu que en l'últim programa vam començar a trepitjar els ports, el massís dels ports, des de la seva vessant septentrional, des del nord, des de la Terra Alta, concretament des de ben a prop d'Horta de Sant Joan, des de la Franqueta. Vam fer un recorregut pel carrer Ample i pel cim de l'Espina, una de les rutes espectaculars que podem fer en aquest sector. I avui, Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem?
Molt bé, avui anem a fer una ruta complementària, allò per fer cap de setmana, fem un dia l'excursió forta i avui fem l'excursió, entre cometes, diguem-ho així, una miqueta més suau.
Sí, anem a fer una proposta facileta, una passejada suau, amable, que amb parell d'horetes encara no, perquè si corréssim massa estaríem una hora i mitja i res. Doncs pujarem a la muntanya Santa Bàrbara i després complementarem amb anar-nos, si volem, o si és l'època d'anar-nos a banyar a l'estiu, a les Olles del Baubo, i completarem també una miqueta amb una mica de visita turística, com n'hi podríem dir,
Lúdica,
cultural, més aviat això, amb sortia cultural al Centre Picasso d'Horta.
En tot cas, enmig de la plana d'Horta de Sant Joan s'erigeix una mena de piràmide, una mica montserratina, amb conglomerats, una muntanya amb molta personalitat, el Tossal d'Horta o la muntanya de Santa Bàrbara. Cap allà anem. I com hi hem d'arribar, Xavi?
Doncs, aviam, hi podríem arribar a peu des d'Horta de Sant Joan, però com que després ens anem a les Olles, proposo d'agafar el cotxe i en 5 minutets ens plantem al convent de Sant Salvador. Això estem parlant de la falda d'aquesta muntanya de Santa Bàrbara, per la banda de Ponent, per la banda, diguem-ne, interior. Havia estat un antic convent, actualment l'estan recuperant el claustre, en fi, estan recuperant tot el que havia estat les cel·les d'aquest convent de frares. Aquí deixem el cotxe i arribem, doncs res, 5 minutets, amb cotxe des d'Horta. I aquí ja trobem uns plafons, uns senyals que ens indiquen el camí de les ermites, primer cap a la cova de Sant Salvador i després cap a la de Sant Antoni, després ja pujarem fins a dalt del cim. Sortim des de Sant Salvador per un camí planer, un camí condicionat amb un marge de pedra seca, un camí estretet, planer primer, com dèiem, i amb res, un quart d'hora, l'últim trosset s'enfila una miqueta, uns graons així, diguem-ne, urbanitzats, ens porten fins a la cova de Sant Salvador. Una balma una mica obrada, on s'hi havia instal·lat una eremita. Hi ha una miqueta també d'una petita font, per, si volem agafar aigua. Aquí, diguem-ne, s'acaba que el camí, entre cometes, urbanitzat, i doncs comença un senderet estretet que va guanyant alçada amb ziga-zagues per un camí també construït amb marges de pedra seca, va fent unes ziga-zagues molt estretetes per anar superant per algunes canals i ens porta per la banda completament nord a treure el cap amb un collet just al costat de les ruïnes de l'ermita de Sant Antoni Abat. a la banda est del Tossal de Santa Bàrbara. Havíem sortit d'aproximadament 510 metres d'alçada i aquí ja estem a 680, és a dir, que ja hem superat la major part del desnivell. Des d'aquestes ruïnes de l'ermita Sant Antoni Abat, que passem just pel costat, un camí pla amb cornisa espectacular per sobre d'unes parets quasi verticals d'uns conglomerats impressionants ens porten fins a una petita canal arrapada a les roques, que sembla que el camí no tingui quasi sortida, però que per aquesta mica de canaleta ens permet superar l'últim tram de pujada fins a un collet ja quasi dalt de tot, fins al cim pròpiament, al cim de la muntanya Santa Bàrbara o Tossal d'Horta, on hi ha les restes de l'ermita de Santa Bàrbara. Estem als 750 metres d'alçada i en unes vistes precioses de tot el que és els vols de la zona d'Horta de Sant Joan. Veiem el Montsagre d'Horta, veiem el Montsagre de Paüls, veiem els pobles de Prat de Comte, veiem Bot, veiem la zona ja d'Aragó, d'Arnes, de Lledó d'Algars, passat el riu Algars, que és el que fa la divisòria del Principat estrictament de Catalunya, no? Al costat mateix, res, 30 metres enllà, hi ha un segon cimet, una mica més aeri, per una cresteta, si volem arribar-hi, on hi ha una creu, la creu de Santa Bàrbara, només que si volem fer una miqueta al cabra, doncs ens hi arribem, no? Des d'aquestes les restes de l'ermita, desfem l'últim trosset de la pujada fins a aquella mica de collet, on hi ha una zona plana amb uns xiprers força grans, i aquí agafem a l'esquerra un camí, aquest primer pla, i després que ja va baixant fort, també per un altre canal per la cara sud, entre còdols caiguts de les parets de conglomerat, ziga-zagues també construïdes en pedra seca, ens porten fins a baixar a una ermiteta reconstruïda, l'ermita de Sant Pau, i en 5 minuts més ja tornem a arribar a Sant Salvador, on tenim el cotxe.
Una ruta circular per pujar aquest tossal, aquesta muntanya de Santa Bàrbara o el Tossal d'Horta, que, com dèiem, completem, perquè això és una matinal.
Sí, això
la
són
podem completar, oi?
Dues horetes xinutxano, es puja al cim i es torna a baixar.
Amb tota la tranquil·litat del món, anar fent.
Tota la tranquil·litat. Si anéssim ràpid, pujaríem i baixaríem en una hora i poc, una hora i mitja.
No cal.
No cal. I, doncs, un cop al cotxe, agafem el cotxe i per la mateixa pista que ens havia portat a Sant Salvador, continuem i anem baixant per una pista, després, tota la part asfaltada, fins a les Olles del Baubo. Les Olles del Baubo estan sobre el riu Canaletes. Si és a l'estiu i el temps convida, ens hi podem banyar, amb tota una sèrie d'olles bastant grosses, bastant fondes, i si remuntem un trosset de riu Canaletes amunt, arribem a on el riu ha desgastat i erosionat la part de la capa de conglomerat, disposa a sota, és on ha anat creant tota una sèrie d'olles i de salts d'aigua preciosos, una zona maca-maca, i on comencen doncs, tota aquesta zona de les olles del Baubo. Si volem acabar de completar el dia, un cop banyats, o encara que no sigui l'època, doncs, vist aquesta zona de les Olles, remuntem amb el cotxe, ens tornem fins a Horta i aprofitem per anar a visitar el Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Hi havia estat aquest conegut pintor un parell de vegades i realment doncs, és un centre que val força la pena de visitar.
Ràpidament, fitxa tècnica, Xavi.
Aviam, doncs el que és la muntanya Santa Bàrbara o Tossal d'Horta, amb un parell d'horetes podem fer-ho. Després agafem el cotxe i ens anem fins a les Olles, sense si podem estar banyant tota l'estona que ens plagui, però si només fem la zona on hi ha els salts d'aigua de la capçalera de les Olles, podem estar tres quarts d'hora passejant per aquella zona. Després tornem a agafar el cotxe i ens plantem altra vegada a Horta, o ho fem al revés, al matí visitem el Centre Picasso, i amb això acabem de completar tot el dia.
Gràcies, Xavi. Fins la propera.
A reveure.
Us hem de dir adéu. El control tècnic hi ha estat l'Andreu Ortega i us ha parlat en Jaume Monés. Fins al proper programa i que tingueu una molt bona ruta.
El més calent a l'Aigüera.
la ruta que hem fet amb en Jaume Monés, aquesta pujada a la muntanya Santa Bàrbara, prop de l'Horta de Sant Joan, a l'espai Sendes. Bueno, de fet, amb en Jaume Monés no, més amb en Xavi Tió, que és l'expert en fent-nos conèixer i detallant-nos també totes aquestes rutes que han anat fent arreu de Catalunya. Sis minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música. Per començar amb aquest duet de dos grans de la música llatinoamericana, com són Carlos Vives i Marc Anthony. Ells junts canten aquest tema que porta per títol Cuando nos volvamos a encontrar.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando no. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo este. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Mañana que no te quiera abrazar.
Cuando nos volvamos a encontrar, Carlos Vives, Marc Anthony fent aquest duet, dos de les grans veus del panorama musical llatinoamericà. I amb ells, a falta de 30 segons, arribem al punt de les 12 per començar ja el que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.